Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, la dansa de l'amor. Tenim parella, tenim família, si no hi ha complicacions a casa hauríem de tenir unes relacions basades en l'amor, regides per l'afecte, i tot i així, tot i la millor de les situacions, no oblidem que, com a humans que som, la convivència no és i mai no serà fàcil. El nostre convidat d'avui, Joan Garriga, ha escrit un llibre, Bailando Juntos, que ha publicat Destino, que ens pot ajudar a les nostres relacions familiars i de parella, i diu: ens toca viure en els temps de l'individualisme extrem i exacerbat, que es promou i penetra sense gairebé cap crítica en aquesta societat nostra, tot confiant en el nostre cor, passi el que passi, malgrat les turbulències que sempre acompanyen la intimitat. Essent equilibrats a dibuixar les nostres expectatives sobre la parella i pensant que no donarà la felicitat absoluta ni ho ha de fer, i al mateix temps sent conscients que, si es conciten determinats ingredients, podem arribar a experimentar-nos com a força plens. Hem d'enfocar, doncs, les relacions més íntimes amb la maduresa que cal, amb l'objectiu d'assolir la felicitat nosaltres i aquells que tenim al voltant i que ens estimen, diu en Joan Garriga. L'objectiu és establir pautes i camins que ajudin a entendre i fins i tot ajustar o rectificar patrons relacionals insatisfactoris, esqueixats o poc nutritius. En Joan equipara les relacions íntimes reixides a una dansa que cal que s'aprengui a ballar bé. Ens explica com vol transmetre aquesta idea. Diu: vull recollir l'essència d'aquesta dansa, esprémer-la, compartir-ne el suc per qui vulgui assaborir-la amb pausa i atenció. Però per aconseguir que aquest ball sigui estimulant, hem d'entendre com és l'altre i pensar que potser no ballarà com nosaltres ens pensàvem que ho faria. Perquè, diu en Joan Garriga, en aquest món nostre cadascú busca els seus espais afectius com pot. Intentem obrir la mirada. Avui a l'ofici de viure, la dansa de l'amor.
Walter Winchell. Mai per sobre teu, mai per sota, sempre al teu costat.
Hola, sóc el David Barba i vull presentar el Joan Garriga, que, com tots sabeu, és psicòleg i el principal referent de les constel·lacions familiars a l'actualitat. I a més, el Joan és un gran amic, i puc dir d'ell que és una bona persona i algú interessat en que la gent deixi enrere els seus mecanismes de defensa en pro d'alguna cosa millor, doncs, com ara el desenvolupament de la consciència i d'una forma d'ésser al món més plena i més tranquil·la i potser fins i tot més feliç. És en aquest sentit que el Joan ha esdevingut també un referent del treball terapèutic en l'àmbit de l'amor i de la parella. El seu llibre, El buen amor en la pareja, ja és, per dret propi, una guia referencial per tot aquell que aspiri a una relació més honesta i desperta, més enllà dels reclams infantils que interfereixen la nostra capacitat per estimar. Ara, amb Bailando Juntos, el Joan ha anat encara més lluny i esmicola tots aquests embolics, totes aquestes trampes que ens fem a la parella, escrivint des d'una voluntat de recompondre'ns com a éssers humans en un temps en què les relacions, les societats i el propi jo semblen en procés d'enderrocament. L'escriptor Haruki Murakami ens deia que qualsevol que s'enamora està buscant els trossos perduts de si mateix. A Bailando Juntos, el Joan elabora un mapa de recerca d'aquests trossos perduts i el tresor que trobarem no serà el de rebre amor, sinó el d'aprendre a estimar.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure parlem de la dansa, de la gran dansa, la dansa de l'amor, amb Laura del Caño, psicòloga, que ens acompanya via telemàtica. Laura, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola. Hola, gràcies.
I amb en Joan Garriga, que és a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ben retrobat, Joan. Gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona, és un gust.
En Joan normalment en aquesta època doncs, feia com molts tallers i cursos de constel·lacions familiars, sobretot a Llatinoamèrica, no?
Sí, el novembre, aprofitant que allí és primavera, doncs me'l solia passar doncs, a Argentina, Brasil, Uruguai, Xile, però aquest any em toca estar per aquí, fer alguna coseta online i prendre'm les coses amb calma i disfrutar més de la natura.
Sí, així i ho estàs aconseguint.
Sí, sí, sí. Procuro anar a la muntanya un dia a la setmana, passar alguns dies també fora de Barcelona. Potser també a mesura que m'he anat fent una mica més gran sento amb més força la necessitat de contactar amb la natura. Jo em vaig criar al camp, de fet em vaig criar la pura natura, després m'he fet molt urbanita, però ara sento una altra vegada la crida del mar, dels arbres. Potser tinc que reconèixer que un dels últims llibres que he llegit, o dels penúltims o dels antepenúltims, va ser un llibre sobre intel·ligència vegetal. No sé si n'heu parlat aquí, d'això.
Així no, però prenem bona nota. Eh?
Sí, perquè és un tal Stefano Mancuso i parla de la gran intel·ligència dels vegetals. Fins i tot fa el xista que si un vegetal, un arbre, li pogués dir a un ser humà qui és el vegetal aquí, tu i jo, veuríem qui és el vegetal.
Bé, que hi ha persones que vegeten, això segur. Sí, sí, no? Bé, i Joan, i el teu treball de constel·lacions familiars, clar, no es pot fer, no?, via telemàtica.
Bueno, alguna coseta, diguéssim, que no es pot fer en un sentit escènic, com es fa habitualment presencialment, però a través del diàleg, de l'evocació, de la fantasia dirigida. Sí que he fet tallers online, que a més molt nombrosos, perquè la gent també té molta necessitat de trobar com recursos en aquest moment, i llavors doncs, a través de fantasies dirigides, meditacions, evocacions, déu-n'hi-do del que s'aconsegueix també de poder trobar un bon lloc en les relacions, de poder deixar endarrere coses que pesen del passat, vull dir que sí que anem fent, sí.
No, està bé saber-ho, en prenem bona nota. Bé, semblava que després de El buen amor en la pareja, aquell ja era la Bíblia, no? I aquí hi ha un enfoc també, de vegades, com més pràctic, no? Tenies ganes també d'exposar alguns casos.
Sí.
I està dividit en capítols molt clars que anirem desgranant i que ens mostraran el que ens diu el subtítol del llibre, la cara oculta, la cara amagada de l'amor a la parella i a la família.
Sí, bueno, aquest és l'objectiu central del llibre també, de poder mirar darrere de lo que és visible, què n'hi ha d'invisible, quines forces ocultes, quines passions ocultes, quines implicacions ocultes, quina infància també o quin nen hi ha darrere de les coses que de vegades de manera més o menys perceptible però generalment imperceptible doncs dirigeix la nostra proposta de ball amb una altra persona. I clar, és meravellós quan els balls que ballem amb una altra, amb una dansa d'amor, són balls nutritius, expansius, de creixement, també d'aprenentatge, de sabidoria, de tolerància, d'amor a la realitat d'un mateix i de l'altre. I clar, es viu malament, fins i tot jo crec que en parella de vegades fins i tot es pot emmalaltir, ens tensem, ens contraiem, en lloc de creativitat experimentem més aviat que sigui el contrari, ens posem més deslluïts. Aleshores, clar, és un encert a la vida, doncs, els vincles d'amor, poder-los dirigir cap a la banca, cap al camí positiu de creixement, no? I clar, jo surto una mica de la superficialitat perquè també, clar, en el treball que faig de constel·lacions o terapèutic, veus molt que n'hi ha darrere de les coses. Un fa una proposta de bondat cap a l'altre, mira que bondador sóc, sense donar-se en compte que de vegades amb la pròpia bondat deixa en deute a l'altre. I clar, quan investiguem d'on apareix aquest trasfons de ser tan bondadors, veiem que és un rictus, una manera que va exercir la mare o que va exercir l'àvia també, indirectament com una forma de control a través de la bondat de l'altre, tot i que sembli una mica paradoxal això. No parlo de la bondat genuïna, sinó una posició bondadosa o abnegada, no? Aleshores el que veiem és que n'hi ha trames familiars o aprenentatges que es fan a la infància. En el llibre parlo de... Una vegada en un taller vaig parlar del nen tirànic i profètic, i parlo molt d'aquest nen també, a veure, qui més qui menys tots tenim alguna ferida, m'ha pres a defensar-se, i aquest entramat infantil de vegades es fa molt present en una relació de parella, que és un vincle afectiu molt important després dels pares, no? I clar, anem a la parella de vegades amb propostes molt similars a allò que vam viure a la infància. Per això dic que el nen és tirànic en el sentit de que tiranitza i diu que les coses tenen que ser com van ser en el passat. Si en el passat jo amb els pares vaig aprendre una posició, que sé jo, de salvar, per exemple, perquè la mare estava deprimida o estava trista, o perquè el pare estava ausent, doncs tinc moltes probabilitats d'anar amb una relació de parella des d'una posició salvadora. Però clar, una posició salvadora exigeix que l'altre estigui malament per poder ser salvat. És a dir, és la paradoxa, també. Jo et salvo perquè estiguis bé, però per exercir de salvador necessito que no estiguis bé. Llavors, això només és un exemple, però les danses en les relacions de parella són molt sutils, molt... És a dir, cal mirar-les amb lupa, perquè de vegades també amb les millors intencions no ens en sortim, i de vegades són jocs psicològics, jocs relacionals que cal aclarir, cal superar, i cal deixar una mica aquest nen tirànic, no? I que no és fàcil, perquè tenim molta lleialtat al passat, als escenaris antics, al que va passar, i profètic, la profecia de que el futur s'ha de semblar a allò que vam viure en el passat.
Sota la superfície visible, escriu en Joan Garriga a Bailando Juntos, hi ha un món tapat que es nodreix d'emocions ancorades al passat, són icebergs de desig o de ràbia i patiments sepultats, magmes d'amors i passions infantils i traumes i condicionaments familiars que, tot i pertanyen al passat, encara bullen i dirigeixen la forma en què ens comuniquem i relacionem amb altres persones. Això suposo que la consulta també ho deu haver constatat dia sí dia també la Laura del Caño, oi, Laura?
Sí, absolutament, absolutament. Mira, jo volia aprofitar per afegir, no, per fer difusió, perquè, clar, nosaltres, la major part del meu treball la faig a la consulta, no? I, clar, aquí arribem a moltes conclusions que hem d'aprofitar per fer un treball també de psicoeducació i de difusió. I jo veig, doncs, la gran importància del condicionament, no? De les nostres decisions, els nostres guions vitals, les eleccions de parella o les persones que ens atrauen, tot això està immensament, les feines que escollim també, està immensament condicionat per el passat, per l'epigenètica, no? Ara hi ha molta investigació, no?, entorn a això. Hi ha uns autors que em venen al cap. Bueno, jo crec que està molt condicionat per aquestes tres àrees de les que parla en Joan en el seu llibre, no?, de les ferides de la infància, les ferides de la vida adulta i els fets intergeneracionals o transgeneracionals també, no? Hi ha dos autors francesos, investigadors, psicoanalistes, que es diuen Abraham i Kroc, que parlen de el gran condicionament, sobretot de les tres generacions anteriors, no? Segurament són més, però les tres generacions o quatre generacions anteriors són molt, molt condicionants pels nostres guions vitals, els nostres caràcters. I ells parlen de que en el que en la primera generació no es va poder expressar, en la segona es converteix en innombrable i en la tercera es converteix en impensable. De manera que es construeix com una cripta, materials encriptats, que es van heredant a modo de fantasmes. Això, aquesta és una nomenclatura que ells utilitzen, no? I clar, què és el que passa amb aquesta tercera generació, no? Doncs que aquest material encriptat apareix en el cos. El Van der Kolk, un autor del trauma, diu que el cuerpo lleva la cuenta, no? Un llibre que es diu així, i el cos ho recorda tot, no? Aleshores, en aquesta tercera generació, de cop i volta apareixen simptomatologies que estan absolutament descontextualitzades de la vida del present de la persona, no? Aleshores, clar, un camí de sanació, de curació, doncs sempre té que veure amb la indagació, el fer conscient, l'indagar sobre els fets dels sistemes familiars, no? El poder contextualitzar el que ha passat en el passat, però que ho hem heredat i estem ara carregant amb això, deixant les herències d'allà d'on venen, no? I poder estar més lliures a la vida i, com diu el Joan també al seu llibre, doncs aquesta, tenir l'energia de vida disponible, no? I no estar enganxats amb una energia de mort.
Deixem d'esperar la persona ideal, explica en Joan Garriga. L'amor no pot donar-se únicament en funció de si l'altra persona compleix les nostres expectatives de perfecció com a possible parella. Bé, En el llibre parles també de la mitja taronja, del mite de la mitja taronja, que dius bé que és bonic, que encara continua existint.
Sí. Bé, sí, és maco l'imaginari entusiàstic de que hem trobat la persona que sempre hem estat buscant, però clar, que no recordo ben bé qui ho deia, això deia que si creiem que hi ha una sola persona que és la que ens completarà, tenim moltíssimes probabilitats de quedar-nos sols. I qualsevol persona que hagi viscut una mica ja s'adona que potencialment moltes persones poden ser parelles. Aquí l'important és l'art d'escollir bé, també. I jo de vegades segueixo reivindicant, tot i que ningú em fa gaire cas, de que val la pena donar-se temps també per conèixer bé a l'altre, per conèixer bé no només a l'altre, sinó per conèixer bé què és el que ens passa quan estem junts, quines atmosferes creem, com flueixen les coses espontàniament, quan ens ho haurem de treballar o quan llisca, com dic, amb facilitat. I clar, amb algunes persones les coses flueixen millor i amb altres persones no flueixen tan bé. Amb algunes persones ens desperten o ens mouen zones molt difícils de nosaltres i altres persones estimulen zones molt bones de nosaltres. O algunes persones, fins i tot, amb zones difícils, les estimulen, però d'una manera gairebé, podríem dir, curativa o apaivagadora, no? Així que, bueno, l'important és escollir bé i després també assumir que n'hi ha una manca que forma part de la naturalesa humana que no es satisfà ni amb una parella ni amb res, sinó a través d'una recerca, crec jo, que és una recerca, com deia en Sòcrates, no? que l'important és conèixer-se a si mateix, però és una recerca més aviat de l'essència d'aquest esperit, d'aquest lloc interior que està més enllà de com ens van les coses. I és per aquí que potser es calma aquesta manca, no? I per això vol dir també doncs, demanar les relacions allò que ens poden donar i no demanar allò que no és possible. I l'altre no és un ser perfecte, sinó que és un ser real. I per dir-ho d'alguna manera, tots tenim les nostres limitacions. Jo tinc un gran amic que està casat amb una persona que va amb cadira de rodes i un dia em deia, bueno, a dir veritat, tots tenim les nostres limitacions. D'alguna manera cal assumir les limitacions de l'altre i, en tot cas, aprendre també a estimar-les o a tolerar-les. I el repte en parella també, la millor dansa. Jo sempre dic que la millor dansa en una relació de parella és la dansa de la realitat de cada moment. És a dir, que no tinguem que ser mai diferents de com som i puguem compartir amb l'altre la nostra veritat de cada moment i l'altre la seva veritat de cada moment. I si estem tristos, estem tristos, i si estem contents, estem contents, però no hem d'impostar un rol perquè la relació de parella es converteixi en una dansa de rol, sinó que és la dansa més aviat de la veritat o de la realitat, no? I això és una gran bendició quan podem oferir-nos a l'altre tal com som a cada moment i l'altre se'ns ofereix a nosaltres tal com és a cada moment.
S'aprèn a estimar igual que s'aprèn a ballar?
Jo crec que s'aprèn a treure obstacles que han sepultat la nostra capacitat espontània d'estimar. Perquè un nen petit no es pregunta si la seva mare és més guapa o és més lletja, no es pregunta si és més alta o és més baixa, o si el seu pare, que sé jo, juga al Barça o juga a l'Espanyol. Estima espontàniament allò que es troba, no? Després aquesta capacitat tan espontània d'estimar queda una mica inhibida per les nostres construccions mentals, per les nostres fílies, per les nostres fòbies. Aleshores, clar, estimar també vol dir anar una mica més enllà d'aquestes passions que han obstaculitzat l'espontani amorós, no?
Laura?
Sí. Bueno, estic molt d'acord. Jo crec que la parella és un context relacional que és un tòpic, però estic d'acord amb això, que és una possibilitat d'escola, no? És una escola de creixement. I també vull reivindicar algo que potser ara està una mica passada de moda, que és la parella com de llarga duració, no? Amb això que diu el Joan, de queda't allà, no? Una miqueta, perquè dona la possibilitat de fer aquesta maduració de l'amor, no? Però jo crec que arribem a la parella normalment immadurs. més des d'aquest l'amor infantil, no? Exigint, demanant, amb l'introjecte de la mitja taronja, el que l'altre em pot donar a mi per satisfer les meves carències, i pensem que això és l'amor, no? I jo crec que doncs, quedar-se allà en la parella et va confrontant amb moltes coses, vas aprofundint i pots aprendre molt, no? Pots anar aprenent a amar realment, a estimar a l'altre doncs, tal com és i a respectar-lo i a tolerar-lo, no? I bueno, crec que és un context relacional el de la parella que pot donar molts fruits a nivell de la maduració de l'amor.
Una bona relació, escriu en Joan Garriga a Bailando Juntos, es reconeix perquè ens dirigeix cap al desenvolupament i al creixement, ens impulsa, ens motiva, també perquè l'intercanvi d'energia tendeix a ser positiu i agradable, tendeix a ser positiu i agradable. Cadascú s'experimenta al costat de l'altre sense exigències, relaxat, sense tensions, sense pors, amb confiança. En definitiva, diu en Joan Garriga, la parella és una escola de creixement. Comunicar-se bé en lloc de comunicar-se molt. En Joan enceta aquest capítol dient que la vida s'inaugura amb el diàleg i la connexió, des que som petits fins que estem sols i o en parella. La comunicació és un estat i no tant una conducta o un acte. I, naturalment, de cada parella depèn el cultiu d'aquest estat i trobar moments i espais suficients per mantenir-lo viu. De manera que ambdós puguin donar forma i expressió mútua a allò essencial que es troba en moviment a les seves vides. Hi ha parelles que parlen poc i, en canvi, s'entenen perfectament, no?
Bueno, a mi em mataran una mica perquè la comunicació té tant de prestigi i a mi se m'acut dir que no cal comunicar-se molt, que és millor comunicar-se bé. Però amb això el que vull dir també és que viure, estar, ja és comunicar-se. Quan les parelles tenen l'exigència de comunicar-se molt és perquè tenen un malestar i generalment el volen resoldre a través de la comunicació, el qual és legítim i encertat. I també jo parlo en el llibre de que és important de tant en tant assentar-se i parlar amb claretat de moltes coses que de vegades han quedat com assumptes pendents, però quan la demanda és... Molta gent ve a consulta i diu és que no ens comuniquem. Això és la punta de l'iceberg, no és el motiu de consulta. És a dir, no es comuniquen perquè hi ha coses no dites, hi ha coses que s'han allunyat, n'hi ha desencontres soterrats... Llavors és amb això el que cal treballar perquè llavors pugui tornar el flux comunicatiu. Però la idea de que les coses es solventen amb comunicació...
Parlant, la gent s'entén?
No necessàriament. Yeah. De vegades sí, i de vegades parlant encara s'acaben entenent menys. És a dir, cal comunicar-se bé, i comunicar-se bé de vegades requereix la presència d'un tercer, depèn de com siguin les coses, o de requereix la presència d'una actitud absolutament compassiva, també. I, clar, de vegades no ens comuniquem perquè algunes coses de l'altre són tan difícils d'escoltar que reaccionem massa ràpidament. Ara, insisteixo en això, quan hi ha la demanda d'ens han de comunicar, ens han de comunicar, vol dir que alguna cosa no va bé i potser no... Parlant se solventen algunes coses i parlant s'enreden moltes altres coses, també. Així sí. Que...
Laura del Caño?
Sí, torno al cos també, no? Que la comunicació també se sent en el cos, no? I moltes vegades no ens estem comunicant amb l'altre, però tenim un diàleg sorollós i molt intens amb nosaltres mateixos, amb respecte a l'altre. És a dir, ens podem estar comunicant amb l'altre sense comunicar-nos amb l'altre, no? I també se sent al cos la comunicació, és a dir, si tenim una bona comunicació a la parella, no vol dir parlar, o parlar molt, o parlar bé, tot i que també. Però vol dir, si jo estic al teu costat, estiguis o no estiguis, no? En presència relaxada, tranquil·la, em sento en pau, en harmonia, tot està bé. Aquí està, aquí, això és el resultat d'una comunicació, també, no? En canvi, si hi ha tensió, no? O frustració o ràbia, o pues aquí també s'està donant una comunicació, però que la comunicació no té que veure amb les paraules, no? És una simplificació de la comunicació, clar.
Jo crec que primer també un cal que es comuniqui bé amb si mateix, I comunicar-se bé vol dir també parlar d'un mateix, no parlar de l'altre, parlar del que em passa a mi quan estic amb tu, amb allò que va passar ahir, però és parlar d'un mateix. I això exclou les agressions, exclou dir-li a l'altre algunes coses de lo que pensa de l'altre. És a dir, és millor dir que si això em produeix dolor que no dir tu ets un desconsiderat. Aleshores, clar, hi ha regles de la bona comunicació que són de vegades difícils de complir perquè ens falta també la responsabilitat d'assumir els nostres estats d'ànim i de vegades culpem o responsabilitzem a l'altre d'allò que ens passa a nosaltres, no?
Tenim dret...
Projectem, no?
Sí, digues, Laura.
No, deia que projectem molt amb l'altre, també. Sí, sí. Que som poc conscients moltes vegades que està passant alguna cosa amb nosaltres mateixos. Soc molt exigent amb mi mateixa i el que faig, en comptes de ser compassiva amb la meva pròpia exigència o entender-la, el que faig és projectar-la amb l'altre, no?
I de vegades no ens comuniquem amb l'altre, sinó que ens comuniquem amb l'altre que ens han ficat a dins nostre al cap, amb la imatge que tenim de l'altre, però no amb un altre real. Això quan ja hi ha molts embolics, no? I molts mals entesos.
Tenim dret a sentir el que sentim i a comunicar-ho, però sense tirar la culpa sistemàticament a l'altre, diu en Joan. És millor ocupar-se de nosaltres mateixos després compartir-ho. I si al final l'altre fa tantes coses que ens fan sentir malament, doncs el millor que podem fer és marxar. I amb aquest període de confinament, pandèmia, hi ha hagut molts titulars que s'han anat repetint, no? En el sentit, Joan, que hi havia hagut més separacions, més divorcis... Bé, què en penses de tot plegat?
Bueno, a veure, m'ho han preguntat moltes vegades i jo sempre dic que algunes parelles i algunes famílies ho han viscut com un regal meravellós de poder-se trobar amb més intensitat i poder gaudir més del conviure, no? I per altres parelles i altres famílies, doncs, on les danses ja eren de tensió, doncs com que falta aquest regulador equilibrant de la feina, del sortir, doncs s'han trobat amb un augment de les tensions, han esclatat. Jo crec, no tinc estadístiques, però crec sincerament que hi ha hagut més violència dins dels sistemes familiars, que n'hi ha molta, i se'n parla poc. No només la violència quan un mata a l'altre, sinó molts tipus de violència. I, per exemple, jo tinc contacte amb una psicòloga israelita que treballa amb adolescents i em deia en el període del confinament com la trucaven dient lo espantats que estaven del nivell de violència que hi havia entre els pares, doncs perquè simplement el confinament doncs accentuava el nivell, l'umbral de tensió, i entraven amb més facilitat en agressions.
Tu en deies, en dius, regulador equilibrador, no?, també, del fet de sortir fora, treballar, etc.
Sí, a veure, diguéssim, tots els sistemes, i el sistema familiar també, doncs, tenen moltes variables, i una variable és la connexió amb el món, la connexió amb la feina, la connexió amb els amics. Clar, quan algunes d'aquestes variables s'alteren, és una oportunitat. És a dir, tot sistema, quan s'alteren algunes variables, genera oportunitats i genera transformacions, de vegades per a bé i de vegades per a malament. I, clar, si una persona està acostumada a anar a la feina i veure la parella a 15 hores o a compartir poc, o una persona està acostumada a viatjar, és a dir, s'alteren aquests paràmetres que equilibraven un sistema, i això exposa el sistema a generar moviments nous, que de vegades jo crec que han pogut ser molt gratificants, per a algunes famílies. És a dir, jo conec gent que diuen que bé, hem disfrutat de la canalla, han pogut estar més bé junts, cuinar junts, que sí, a veure sèries junts, coses que no fèiem, no? I altres que diuen, hòstia, és que els dies es feien molt llargs...
Clar, perquè aquestes persones...
Han discutit més...
La feina era una fugida, també,
sí,
no?
Exacte, sí, sí. Una fugida, com dir, bueno, doncs ens anem sortint, doncs perquè, bueno, tenim els nostres espais on no necessitem que enfrentar la conflictivitat latent que hi ha entre nosaltres, no? Clar. Aleshores, jo crec que el confinament sí que ha fet donar-se compte amb algunes parelles de dir, mira, potser ens estimem però és que potser no ens suportem.
Sí,
és que les dues coses són compatibles. Vull dir, sí. És que aquestes parelles que dansen danses que no els hi fan bé no vol dir que no s'estimen, no? Vol dir que la gestió de l'amor els porta a llocs que estan presidits per espai, pel nen, com dèiem abans, o per coses infantils, o presidits per moviments, com deia abans la Laura, de l'epigenètica més antics, i llavors, tot i que s'estimen, no se'n surten. Aleshores, per això dic que de vegades el problema no és d'amor, per això li vaig posar a l'altre llibre el buen amor, per diferenciar-lo de l'amor que ens fa malament.
Laura, què en penses de tot plegat? I també des de la teva perspectiva, com ho has vist? No sé si com has pogut fer les consultes telemàticament durant tot aquest període?
Sobretot, sí, a partir de la pandèmia. Jo abans ja feia telemàticament, però, clar, feia més presencial que telemàtic, i ara, doncs, és el contrari. Ara faig més telemàtic que presencial. I ara, el que jo veig conseqüències de la pandèmia... veig que tot està una mica pitjor, en el sentit de que la gent que estava bé està regular, la gent que estava regular està mal, la gent que estava mal està molt malament, no? És a dir, a nivell de trauma, per exemple, doncs, aquesta situació, aquest context pandèmic, que és incertesa, inseguretat, també talla molt el moviment espontani de creixement, de creativitat, no? De poder fer plans, de poder créixer, talla molt el creixement. Aleshores, clar, tot això jo crec que hi ha com un estat de depressió generalitzat, una mica així en suspensió, i la gent que tenia... Això també depèn de quines bases tens, no? A la teva vida, quins són els teus ciments, no? Els teus fonaments, perquè si tens unes bones bases, doncs, bueno, doncs aquest vendaval, aquest huracán, doncs pots anar sostenint i traspassant i vas surfejant, no? Però si hi ha uns fonaments, una biografia difícil, uns fets molt traumàtics o pseudotraumàtics a la infància, doncs aquí és on s'estan activant pues més les carències i les parts més traumàtiques, no? Sota el paraigües de la pandèmia.
Sí, aquí no voldria ser apocalíptic, ni molt menys, perquè no ho som en cap cas en aquest programa, som tot el contrari, però aquest titular que ens has donat, un estat de depressió generalitzat en suspensió, m'ha fet aquí... és inquietant.
Sí, perquè no podem fer aquest moviment. És a dir, el cervell humà està o en modo seguretat o en modo creixement. I clar, ara estem molt tallats, estem molt des de la por, no? És a dir, hi ha molta por. Estem molt en l'activació del sistema de seguretat i molt poc en el decreixement, perquè no podem créixer, perquè estem, no podem sortir, no podem fer plans, no podem enriquir-nos en relacions. Però sí, hi ha això, bueno, no vol dir que, bueno, tot això continuarà i tot això passarà i tornarem a funcionar com sempre, no? I també voldria dir que una cosa que a mi m'inquieta una mica és, o sigui, que ara estem en un moment d'adaptació al que estem passant, no? I està bé. Però que també veurem, no? D'aquí a un temps, d'aquí a uns anys, pues que hi haurà conseqüències, no? També, per bé i per malament, eh? Cuidado, que no vull ser negativa, totalment negativa, i així el que està pensant el Joan, segurament.
Ara somriu.
No. Ens coneixen. No, però que és veritat, no? Que d'aquí sortiran coses molt bones, no? I nous aprenentatges, per exemple, espero que un sentit de la solidaritat més gran, no? A nivell col·lectiu, i altres coses bones. I també, pues, bueno, d'aquí a uns anys, per exemple, jo penso en els sanitaris, no? Els sanitaris estan al peu del canyó i estan en un moment d'acció, no? Però quan tot això ja estigui més tranquil, doncs ara els mateixos sanitaris no estan demanant ajuda terapèutica. És molt estrany que els sanitaris demanin ajuda ara. Però després, quan passi tot això, doncs, bueno, crec que necessitaran alguns cuidaus intensius.
Sí,
ells també, no? Algunes UCIs mòbils.
Que algunes, sí. Efectivament, no? Que una part del col·lectiu, bé, de fet ja n'hi ha que tenen estrès posttraumàtic després de la situació, que han augmentat molt els casos d'ansietat entre el col·lectiu sanitari.
Clar.
I que efectivament els hem d'ajudar des del punt de vista psicològic i emocional tot el que puguem. Joan Garriga, algun comentari sobre l'optimisme, entre cometes, de la Laura del Caño?
No, a veure, no ho sé. A veure, jo crec que històricament la vida humana està submergida també en lo traumàtic, no només en lo benevolent, no només en los recursos. No és la primera pandèmia que vivim, sinó que n'hi ha hagut altres i molt més devastadores. Ara, és cert que en aquests moments ens toca confrontar l'amenaça, ens sentim amenaçats, ens toca confrontar la impotència, de vegades no podem fer més del que fem, ens toca conviure més de prop amb la mort o amb el final. Aleshores, clar, si persones estem exposades de manera contínua en aquestes energies, en aquestes vivències, això passa un preu en el cos que es contrau, o persones entren amb ansietat. És a dir, són professions assistencials de risc, per exemple, la medicina, i confrontar-se amb la impotència, l'amenaça i la mort, doncs... Ara bé, jo mirant-ho des d'una perspectiva més ampla, jo crec que són cicles, i que també això ens ensenya a ser més forts, a ser més lliures, a viure més amb la incertesa de totes les coses i a navegar amb els processos de la vida. Així que jo crec que també és cert que pot haver perspectives personals difícils, però des de la perspectiva de la nostra cultura, de la nostra civilització, jo crec que també és un toc d'atenció que ens ve a dir: nois, potser no sou el centre de l'univers, potser no sou tan grans com us creieu, potser no sou tan lliures com us creieu, a veure, us fiquem una mica la por en el cos, que afortunadament tampoc és una por tan terrible, perquè comparat amb altres epidèmies el nivell de mortalitat és baix, i que sé jo, la grip espanyola afectava també a gent jove, la por que es devia viure devia ser tremenda, o les guerres, no? Així que bé, òbviament hi haurà gent que necessitaran ajuda per l'estrès posttraumàtic, però jo crec que també tots podem fer un aprenentatge en forma de força, de que podem, i inevitablement haurem de cercar formes de solidaritat i d'ajuda mútua, que fins ara se n'ocupa la mamà o el pare estat, però probablement haurem de generar també altres moviments de... més fraternals, perquè uns pateixen més que els altres, sí. Com sempre.
Tornem, ens queda un quart d'hora de programa, de seguida tornem a la dansa de l'amor. Només una última pregunta a Laura, perquè sobre el tema aquest de la depressió col·lectiva, tu has notat, però, en l'estat d'ànim de la gent amb la que et relaciones, com si fos més baix de l'habitual?
Sí, en general, a veure, la gent està resignada, no? Resignada, adaptada. Em refereixo a aquest estat depressiu amb aquesta impossibilitat de moviment i de l'impuls natural de creixement, d'aprenentatge i de curiositat i d'inspiració, no? I tot això també ho fa molt, doncs, el moviment, el viatjar, el moviment lliure, el conèixer persones. No sé, hi ha molta gent que està vivint molta soledat, també, no? I hi ha gent que està sola, hi ha gent que no pot sortir a conèixer gent, perquè activem altres recursos, no? És a dir, ara... Però sí, hi ha un freno, no? Hi ha un freno en el moviment natural, no? Vital.
Sí, jo lo de l'aïllament sí que ho trobo terrorífic, és a dir, viure situacions d'amenaça, de por, de fragilitat, i a més amb aïllament sí que potencialment té uns efectes terribles en les persones. Però bueno, Laura, jo vaig estar a casa teva fa 3 setmanes i amb els teus fills i el teu marit, i tots semblaven bastant contents, eh? I especialment els teus fills. Jo també tinc que dir que no sé si viatjar és tan important. No sé si...
Tu perquè has viatjat moltíssim.
Bueno, Joan, sí, però tothom ha viatjat moltíssim, sí, aquests últims anys. Vull dir que... Què sé jo, la meva mare anava, quan anava lluny, al poble del costat, i sempre hem tingut aquest moviment, no? Però vull dir que n'hi ha coses, sí, més essencials, i coses més perifèriques, coses que són importants i coses que pertanyen a la manera de viure d'un temps, però no són essencials en la necessitat d'un ser humà, no?
Sí, però bueno, que quan dic viatjar no vull dir anar-nos a l'altra punta del món, no? Però és que ara no podem sortir, és a dir, que la gent té ganes de canviar d'escenari, no?
Sí,
Això ja, actua d'alguna manera en l'estat d'ànim, no?
però també és una oportunitat per expandir-se i crear cap a dins.
I
Ja que
tant,
no podem
sí.
expandir-se cap a fora, no? No ho sé.
El llibre el
Sí,
tenies
sí.
escrit abans, no? Va sortir,
Sí,
bueno, sí,
de
vas
fet,
crear cap endins,
sí,
sí, abans.
s'havia de publicar a principis d'abril,
Val.
sí.
Estem parlant de Bailando Juntos, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Laura del Caño i Joan Garriga.
Wayne Dyer. Les relacions basades en l'obligació no tenen dignitat.
Tres grans àmbits per abordar la relació de parella. Hi ha tres àmbits de ferides i assumptes pendents no resolts cap a on s'adreça el treball terapèutic amb el propòsit d'encarar-los i integrar-los. L'univers infantil, amb la seva dependència, la seva vulnerabilitat i les seves grans passions. L'univers de les nostres ferides adultes, de les quals, per bé o per mal, ja no hauríem de culpar ningú. Els assumptes transbiogràfics i transgeneracionals dels quals hem parlat, que abasten tot el que va passar al sistema familiar en forma tant de potències com de pèrdues i afliccions, en especial el que concerneix la vida afectiva i amorosa dels nostres avis i ancestres. De les ferides de la nostra infantesa se n'ha parlat tradicionalment molt, però de les ferides adultes en som conscients, però és com si, i ens afecten igualment a les nostres relacions, però és com si no en parléssim tant, no?
Clar, potser... Però, per exemple, jo em trobo amb persones que el seu moviment cap a la parella de vegades està inhibit o bloquejat perquè encara no han tancat una relació anterior i en la seva ànima, en el seu cor, això té un pes específic, o perquè van escollir un avortament o van perdre una criatura i això requereix un procés interior, que, per exemple, un avort escollit, de vegades, a nivell de l'alquímia interna, un es pot penalitzar i tindre menys energia per un camí de vida amb una parella posterior. Que sé jo, n'hi ha coses experiències passades, temes amb la sexualitat que no s'han aclarit, és a dir, n'hi ha coses que hem viscut com a ferides adultes per coses que ens han tocat viure i que estan no païdes suficientment com per ens falta de vegades l'energia per anar cap al futur amb una realitat de felicitat amb una altra persona.
Parles en el llibre, Joan, de l'energia de vida i l'energia de la mort. Dius, és necessari que la parella se senti a l'energia de vida. Quan l'energia de mort pren un o tots dos membres de la parella, posem en alt risc el nostre benestar.
Sí,
de què estem parlant?
No, a veure, és curiós perquè jo això cada vegada li dono més importància en funció del que veig. Jo crec que totes les persones tenim energia de vida, l'energia de vida va cap endavant i va cap dalt, és expansiva, i l'energia de mort que va cap a terra i ens contreu, no? Que l'energia de mort tenim quan coses del passat no han quedat resoltes, o quan han perdut persones i ens hem quedat més a la mort que a la vida, quan han perdut un fill, per exemple, quan han perdut una parella, quan han perdut els pares joves, és a dir, quan, per exemple, persones que de petits van tindre agressions o abusos sexuals, de vegades de grans tenen comportaments on descuiden la vida, addiccions, alcoholismes, autosabotatges, tot això és energia de mort. Energia de mort té que veure amb la mort, amb ferides, amb agressions, amb violències, etcètera. I energia, per exemple, és energia de mort també una mala posició respecte als pares, que és vindicativa respecte als pares, i energia de vida, en canvi, és sentir els nostres morts com a benefactors, com a potencials de vida, que si haver integrat la nostra història personal i haver-nos posat en pau amb els pares, no acumular masses assumptes pendents. I el que jo he vist en les parelles és que quan una de les dues o les dues n'hi ha molta energia de mort, coses que no s'han solventat, la parella cau, o un cau i l'altre el té de sostenir. Tot això són coses completament inconscients, eh? Ells no ho podrien dir, però quan, per exemple, en el llenguatge de les constel·lacions, això es veu molt clar, com una persona, per exemple, o manté un lligam amb un germà que va morir quan era petit, o era una persona gemelar que tenia un gemel i un va néixer i l'altre no va néixer. Llavors n'hi ha com un residu o com una ressonància d'energia de mort que no el fa palpitar amb abundància amb la vida, i llavors amb les relacions s'experimenta com... És una cosa energètica, eh? S'experimenta com a pesat, com a caient, com a que necessita ser sostingut. I quan, insisteixo, quan hi ha molta energia de mort en un o en els dos, rarament una parella funciona bé. Perquè és com si faltessin dos adults que estan sostinguts sobre els seus peus i mirant a la vida.
I clar, no s'hi pot posar remei de manera racional, no? No és només una decisió i prou.
Clar, no és la decisió de dir, escolta, aguanta't bé o mantingue't fort, sinó que s'ha de mirar de què està feta aquesta energia de mort. De vegades n'hi ha penes molt profundes. És que, a més, això no són eleccions voluntàries, són alquímies corporals. Un va perdre la mare amb 5 anys i s'ha quedat a dins amb una sensació que és algo corporal, com deia abans la Laura, és el cos on estan les coses importants, no? I de vegades podem dir, podem donar consells, però si no es miren des del cos, des de lo traumàtic, des de les pèrdues, des d'allò que va passar, i es pot reestructurar i tindre un altre vincle amb aquesta mare que es va perdre i poder-la viure com que viu amb nosaltres, encara que morís tan jove, que ens va donar lo suficient, que podem obrir el cor a pesar d'aquesta ferida infantil que el nen no ho va poder fer... I llavors, generalment, hi ha una transformació, o de vegades la connexió amb els morts, també. Quan, clar, diguéssim que la nostra vida estem connectats amb els vius, però també estem connectats amb els morts. Si un mira a darrere seu, al costat seu, n'hi ha molts que van morir. I llavors la gran pregunta és, aquests morts ens atreuen cap a la mort? O nosaltres ens sentim atrets cap a la mort i podríem... fins i tot dir que de manera inconscient anem cap a ells o sentim els morts, els pares que ja van morir, els avis o parelles o exparelles, doncs com a bendicions i àngels guia o cuidadors que ens empenyen cap a la vida. I això fa una diferència molt significativa i això en el treball terapèutic es veu amb molta nitidesa també de com cap a on mirem. Mirem cap a la vida o mirem cap a la mort?
Laura, vols afegir-hi alguna cosa?
Bueno, sí, com aquestes ferides de l'adult, no? Podrien ser doncs, fets com accidents o separacions o dols. Jo a vegades em trobo com gent que té dols acumulats, no? Com dols que se l'han anat acumulant i que no ha pogut gestionar bé i clar, això tira molt cap en baix. Sí. Jo crec que ser ruïnes econòmiques també, els assumptes econòmics també són... No? Tot això com ferides de l'adult que ens portarien energia de mort també, no? O malalties greus, no? Que canvien el destí en la vida, no? També. Però jo el que em trobo que és més, com ferides més greus, per mi són la pèrdua dels fills i els abusos sexuals a la infància. Que aquests són dos temes com molt, molt potents i molt, amb molta complexitat també. Clar, quan parlem de la parella i es troben dos, hem de pensar, no?, que això és d'una complexitat extrema, perquè ja la persona individual és d'una complexitat extrema, és a dir, que si s'ajunten dos sistemes familiars i neuronals, clar, allà s'activen moltíssimes variables d'una complexitat extrema, no?, i a vegades... Tot això ho tractem amb una superficialitat que hem de tenir aquesta visió de complexitat i ser humils, no?, també cap a aquesta grandesa que es mouen les persones. No? Després està el tema de la gent oblidada. No? També, també l'altre dia em parlava una persona i tornem al tema de la pandèmia que s'havia quedat en les funeràries, no?, les urnes oblidades allà, que ningú les anava a recollir. O sigui, també com s'està morint la gent ara, no?, per exemple, en soledat o això. A mi em va semblar terrible, això, no?, de moltes urnes que quedaven allà oblidades i que ningú les anava a recollir. No? Com, bueno, doncs això és important, no? I que l'oblit de les persones del sistema familiar després és el que altres persones d'altres generacions moltes vegades s'ocupen de donar-les un lloc en aquesta llei, en aquesta màxima dels sistemes familiars, que és el mirar, no?, i l'incloure a tothom.
Com diu a l'epíleg en Joan Garriga, que les delícies i trifulgues en la parella no ens facin oblidar el focus essencial del viatge de la vida. Conèixer-nos nosaltres mateixos segons la prescripció dèlfica, això és conèixer la nostra veritable identitat, potser aquell no jo o essència, un pur ser a casa. Tant de bo puguem vessar alguna cosa d'aquest no jo o d'aquest genuí coneixement de qui som en els nostres vincles, i molt especialment en el de la parella, ja que la parella és el principal altre vincular no sanguini. Bé, encara som lluny per això com a societat, d'arribar a aquesta autèntica essència.
Sí, no, diguéssim, estem molt més centrats en les nostres identitats personals, sí, en l'edifici de l'ego, però jo mai oblido una vegada que vaig veure la televisió el Moisès Broggi, un metge centenari,
i tant,
i que estava amb la seva dona i en un moment donat va dir, és que a vegades no sé si sóc jo o sóc ella, i la va tocar, diu, no sé si aquesta cama és meva, i com es percebia allí que amb aquesta bellesa havien fet un treball potser espontani com un regal de la vida, de que l'ego o el jo o les identitats s'havien diluït i eren pura meravella i pura unió i pura gràcia, no? Aleshores, tant de bo no que hem d'esperar els 100 anys, sinó que puguem sentir l'amor una mica desvestit del nostre ego, de les nostres identitats personals, que de vegades els hi donem excessiva importància.
Bé, sense aquestes identitats, però avui no hauríem pogut ser nosaltres, ni la Laura del Caño ni en Joan Garriga. Moltes gràcies, Laura, Joan.
Gràcies.
I Joan, enhorabona per aquest Bailando Juntos, que ha publicat Destino. Fins aviat.
Moltes
una abraçada.
Gràcies. Fins aviat.
Una abraçada a Laura, també.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.